Marisa Saavedra, diputada nacional d'Unides Podemos, bon dia.
Bon dia i gràcies per la convidada.
Pablo Iglesias és vicepresident del govern. Uh-huh. Mire, este matí he vist un comentari on diu que feia 4 anys que volia tindre la cartera que li han donat per a desenvolupar aquesta feina que diu que li fa tanta falta a Espanya. Diu que ha arribat a on ell volia arribar. Vostè què li sembla?
Bueno, eso es un plantejament que parla d'una persona, és un plantejament personalista i nosaltres volem parlar de projecte polític. Unides Podem és una força política que efectivament el que volem és ser decisius en la política espanyola per condicionar les polítiques i espentar cap a un país més just i unes polítiques més, sempre ho diem, al servei de la gent treballadora, de la gent de baix, no? I en definitiva un país més just. I bueno, pues efectivament van néixer per això. És una fita històrica aquesta, en el sentit que nosaltres des de 2015 jo crec que podem dir que en aquest país ja van canviar les coses, se va acabar el bipartidisme de facto, no? Diríem així, en els resultats electorals dient que hi havia una pluralitat que havia d'estar representada al govern, però ha hagut molta resistència, tu ja ho saps, ha hagut molta resistència, han estat totes les clavegueres de l'Estat, les cloaques, ha hagut tota una campanya dels poders i dels mitjans de comunicació per desprestigiar-nos o per fer-nos desaparèixer, era la intenció, per mantindre aquest bipartidisme que resultava molt còmode a les elites, sobretot, no? Perquè d'alguna manera no canviaven les qüestions de política econòmica, per exemple, no? Importants per a una major justícia. Pues bé, a pesar de tot això, de totes les resistències i de totes les dificultats, nosaltres hem lluitat molt per ser decisius en la política d'aquest país, perquè per això ens vam organitzar com a partit polític i vam buscar aquesta confluència d'Unides Podem per tal d'arribar al poder, perquè és la manera de canviar les coses en aquest país, en el país, no? I bueno, pues esta és la fita històrica que en aquest moment ha sigut possible realment el que nosaltres, que sembla que estaven vetats d'alguna manera, pues puguem tindre presència en el govern del país en la mesura que el percentatge que correspon al evidentment al resultat dels vots, i bueno, pues que puguem incidir en algunes polítiques que consideren necessàries per a millorar el país, per millorar la vida de la gent.
Per això li dia, quan li he dit que ja és vicepresident, que optes la vicepresidència, que ell se sent orgullós, se sent content, i ho va mostrar perquè vostè sap, mire, jo en les entrevistes que, bueno, pues, que faig, el que faig és extraure un poc com se sent aquesta persona en el lloc. Vostè estava dins de l'hemicicle, estava dins del Congrés quan Pablo Iglesias va abraçar a Echenique.
Sí, es va posar a plorar. Sí. Home, ahí te dic, a més de la emoció personal, a veure, Pablo Iglesias...
és com que era el fi que havia estat perseguint durant...
Home, Pablo Iglesias, ahí van plorar tots i totes, no? Va ser molt emocionant.
Sí, però les càmeres només mos mostraven a d'ells dos, per això li dic que la sensació que tenien vostès, és dir, hi havia gent que estava emocionada, que estava també...
No, te dic, tots i totes van plorar perquè era molt emocionant aquest moment, realment és el que dia, que és un moment històric, no? I és algo per lo que hem lluitat molt i hem treballat molt, però bueno, parlem també de que ell personalment ha patit en primera persona, com el nostre representant, no? Públic, i la nostra cara visible, no perdem de vista, que ha patit tot l'espionatge, la persecució, les mentides, un acoso mediàtic realment molt, molt terrible. N'hi ha que ser també molt fort i tindre restos per aguantar tot això. De manera que, d'alguna manera, per a les persones que han patit més en primera persona, no? Tot i acoso, i assetjament, no? I la persecució mediàtica, encara és molt més emocionant el dir-hi. Després de tot això, hem pogut superar i més enllà, a pesar de tot això i tota aquesta... T'ho dic pel tema de l'emoció, sí, no? Que d'alguna manera encara és més visible, com diríem, no? Jo ho entenc, emocionalment encara és més fort, no? El dir-hi, hem aconseguit, estem al govern, anem a poder, en una part, ser decisius i canviar les polítiques d'aquest país. Llavors és una situació molt emocionant, a més del que t'he dit, que a nivell personal... una persona o les persones que estan al cap davant d'aquesta força política, que han patit més directament i personalment i si acoso, uh-huh. encara entenc que l'emoció és més forta, no? I més...
Diu que va ser el moment quan se va cruzar en Echenique, mire, el fet de que una persona tinga pues, disfuncions físiques, és dir, que, i pues, fa que la valentia d'aquesta persona isca més a relluir, per tant, quan sí, ell sí, sí, sí. es va cruzar Echenique, va dir que l'emoció va ser quan a ell li va eixir per el fet de que de lo valent que és, de que és una persona que lluita fins al final i que no perd mai.
Clar, estem parlant de persones estem parlant de persones lluitadores que han superat, en el cas de Echenique, és gent uh-huh. que malgrat les seues limitacions evidents uh-huh. físiques, uh-huh. són persones d'una potència molt gran, d'una gran força uh-huh. interior, d'un gran convenciment també en el uh-huh. projecte polític i han sigut un punt tal importantíssim per a aquest projecte polític. Sense Pablo Iglesias o sense Echenique, uh-huh. pues podrien dir que efectivament això seria una altra cosa.
Vostè sí, quan quan se van felicitar Pablo Iglesias i Pedro Sánchez després de que investiren el president Pedro Sánchez, va notar que ahí n'hi havia feeling o sigui, era real i si abras era... Vostè estava veient-lo en primera persona.
Sí, sí, sí. Home, és real, nosaltres ho hem manifestat en diverses ocasions i Pablo també ho va dir ahir en la... i al Congrés, no? Bueno, va agrair aquesta uh-huh. generositat. Efectivament, nosaltres no cal dir-ho, que tenim moltes diferències en el Partit Social i en el PSOE, no? Uh-huh. Jo diria, no vull dir Partit Socialista en el sentit que, bueno, de les bases, moltes vegades, perquè jo ho sé per la militància, per la gent que conec i uh-huh. per l'entorn, uh-huh. pues probablement tenim menys, però, bueno, al final, el PSOE com a conjunt i en una part de la jerarquia, no?, de la cúpula, pues efectivament tenim diferències, però bueno, el fet de que hem arribat a un acord, i aquest acord és una fita històrica, en el sentit que hem aconseguit posar per davant de les diferències, uh-huh. les necessitats i els reptes que té aquest país, i posar en un document, com van fer en l'acord de pressupostos, uns aspectes que pensem que és important impulsar, i bueno, pues això és, realment és... diu molt positiu també de Sánchez en aquest sentit, que d'altre moment nosaltres pensem que en altre moment Sánchez pues, va obeir a aquests poders uh-huh. que no se presenten a eleccions, poders uh-huh. econòmics que d'alguna manera que volien vetar-nos i no volien que entraren uh-huh. i ell va ser dòcil a això i en aquest moment també per les circumstàncies pues mira, com van quedar les últimes eleccions, el uh-huh. resultat del Parlament com ha uh-huh. quedat, etc. D'alguna manera s'ha vist espentat això i bueno, pues, realment ha tingut una actitud lleial els companys que han estat en primera línia en la negociació parlen de que ahir en el PSOE, els negociadores, ha hagut una actitud de respecte, de voler arribar a acords i una actitud que
n'hi havia
positiva.
Bona predisposició.
Sí. Això des del minut 1 després de les últimes eleccions.
Sap què passa? Que els focos, les càmeres han estat tot pendent de cada gest, de cada moviment.
Clar, sí.
I parlant de la gestualitat del cos, perquè també parla,
clar.
Quan Pablo Iglesias en una de les intervencions puja i i argumenta dos de les peticions que estan signades en l'acord, els sorprèn a les persones que interpreten la gestualitat, que dos, vostè quan vol fer un acord en una persona i vostè el té signat i el té firmat o simplement s'ha donat la mà, el mira als ulls. El sorprèn que en aquest moment Pablo Iglesias no estiguera mirant als ulls a Pedro Sánchez, sinó que mirava cap a un altre costat. Quizà mirava, estava mirant a l'hemicicle. Vostè això ho va percibir com un signe de desconfiança?
No,
de Pablo Iglesias cap a Pedro Sánchez?
No, en absolut. Jo no ho entenc així. De fet, ell explícitament va agrair la generositat de Sánchez, va dir que estava content, molt content en l'acord, en els termes en què ha quedat, com estem tots uh-huh. i totes nosaltres. I el que passa que, bueno, tu quan estàs allà a l'hemicicle, estàs parlant per a tots els diputats i diputades, per a les càmeres també, i fins i tot en molts casos tota la gent que parlava allí parlava molt a la bancada de la dreta, la gent uh-huh. nostra, me referís, o del PSOE o nosaltres, parlava molt a la, i resta de forces polítiques que d'alguna manera van decidir deixar desbloquejar, no?, i deixar que este govern vaig endavant, pues parlaven a la bancada de la dreta d'alguna manera posant en evidència, per una banda explicant el uh-huh. perquè d'aquest acord i per altra banda pues posant en evidència que aquestes forces polítiques no hi siguen del no i no hi siguen del rebuig i no hi siguen de l'acusació, uh-huh. però no van parlar per a res de les nostres propostes programàtiques, anem a dir, o de l'acord. En cap moment la dreta, aprofite per dir-te, no?, de lo desagradable que va ser, no?, uh-huh. de la sessió
sí.
d'investidura, perquè per una banda, bueno, hem parlat abans de la emoció, no?, de la part positiva, anem a dir, però la part molt tremenda i molt colpidora de la sessió, jo t'ho dic perquè, a més, me diu la gent que no se traslladava fora, que des de la televisió no s'escoltava, no? Tot el
soroll
que hi havia dins.
Nosaltres quan sentim que Gabriel Rufián diu la dreta ha salvajada, sí que és veritat que els telespectadors ens sorprèn, perquè no sentíem...
No estava captant. Va ser molt tremendo. Jo t'he dit que, com diríem, estava, no sé, com una miqueta assustada.
Per exemple, un dels moments on va veure la bancada de la dreta molt alterada, quin moment va ser?
Sí, pues va ser quan va parlar el representant de Bildu, que és una diputada elegida per la població, que té tots els drets, els mateixos drets que el senyor Abascal, que el senyor Casado o que tinc jo, per estar allí perquè representa a una part de la població. Pues en el discurs d'esta senyora, però també quan la presidenta del Congrés estava cridant-los a l'ordre, ahí se van escoltar crits.
Merche Aizpurua. Molt bé. Quan la intervenció de Merche Aizpurua
va alçar ampolles, quan era, bueno, absolutament, no sé com dir, jo vaig trobar que era un discurs, a més, que era molt correcte i sobretot que la llibertat d'expressió empara qualsevol diputat que parla ahir, però és que a més no va dir cap bogeria ni cap cosa fora de... Allí van començar, però també quan va parlar, te dic, la presidenta del Parlament, ells estaven ahir a crit pelat, estaven dient en crits de, bueno, a esta senyora Aizpurua, assassins, terroristes, quan ells han pactat, el PP ha pactat en Euskadi, en Bildu, i el senyor Maroto va defensar que eren persones que... diputats de Bildu que han treballat molt per la pau perquè s'acabarà el terrorisme en aquest país, no? I això és així.
Bueno, ella va dir que el discurs del rei va ser un discurs autoritari.
Bueno, pues va criticar, és una cosa molt legítima que cadascú podem respectar la institució, però podem criticar perfectament un discurs del rei, com se pot criticar qualsevol cosa en aquest país, no? Una cosa que tu acates una sentència, però tu pots dir, mira, m'ha paregut bé, m'ha paregut mal, en fi. Bueno, la qüestió, allí van començar, perquè independentment de que ho li agradi més o menys, que això és molt legítim, tu pots en el teu moment de parlar, pots replicar, pots discrepar i pots explicar el que tu vulguis. El que no se pot és, ahir estaven a crit dient assassinos, terroristes, cállate, estaven cridant fins i tot a la presidenta del Congrés, estaven dient cállate, quan les va cridar l'atenció, estaven alçant-se, estaven pegar colps com allò esto de fusta,
sí.
Impacta molt perquè des de fora m'han dit que no s'escolta tant, però quan ells estan colpejant o les mans o els peus, allò rebota tot, no?
Vostè va notar l'agressivitat.
No, molt, i estaven a crits, alçant-se, viva, i pegant crits, viva el rei, quan venia a Conter, quan li van cridar l'atenció la presidenta del Congrés, es va cridar l'atenció perquè fos respectuós i deixaren parlar a una diputada que torni a dir que
legítimament
estava parlant i té que parlar allí i representa una part de la població. Ells van dient callat, ells estaven alçant, cridant llibertat, i allò pareixia un mercat o no sé, una manifestació allà al carrer, tot menys un parlament que és la seu de la sobirania popular, i ahir tots els grups polítics i totes les diputats o diputades que estem representem a la població.
Mira, Adolfo Suárez estava també, ell és membre de la mesa, per tant, en televisió el veiem perfectament, i el teníem girat, li donem a l'esquena a la parlamentària, la persona que estava, la diputada que estava parlant, i Òscar Matute el va comparar a un jurat d'un programa molt famós que s'emetís en televisió que es diu La Voz.
Sí. Quan vaig escoltar, s'han fet moltes bromes, però bueno, en fi, és per treure algo d'humor a una situació que és molt dolenta, perquè pensem una qüestió. La mesa del Congrés té un paper institucional per el qual, més enllà de que cadascú o cadascuna dels membres també és nostres, no? Són d'un partit polític o d'una força política, la mesa té un paper institucional per la qual no se pot mostrar, de fet, com dir, ho tenen molt en contra a l'hora fins i tot d'aplaudir, aportacions, el que siga, tenen un paper institucional que va més enllà del partit polític al que pertany cadascú, i és una actitud realment
la va prendre a nivell personal.
Ah, claro, però és un membre de la mesa. És un membre de la mesa. Ahí jo crec que faríem bé de cuidar. Jo pense que en la mesa això ho parlaria, en fi, dic jo, que ho parlaria a nivell intern després, perquè no se poden admetre aquest tipus de qüestions, igual que no poden anar en carpetes, per dir alguna cosa, no? Pues del partit propi, etc. Perquè la mesa té un paper que va més enllà de cada partit polític, i és una falta de respecte molt gran a un parlamentari que està parlant, pues l'anar-se'n com van fer tots els de Vox, quan es va donar la gana, que se'n van eixir tots, quan va parlar...
Sí, quan vas començar la intervenció, els diputats de Vox també van abandonar l'hemicicle.
Claro, o donar l'esquena, etcètera. En fi, en definitiva, mira, jo resumiria, Susana, aquesta situació de la següent manera. Tenim una dreta molt poc no sé si dir civilitzada, però en tot cas molt, molt poc democràtica. No té res que veure en la dreta que tenim que n'hi ha a la resta d'Europa, no? Uh-huh. Tenim una dreta que realment té un sentit molt patrimonialista del poder i si ells no governen, si ells no estan manant, consideren que és il·legítim el govern que està i només que ells no van fer ni una paraula. I ara en els debats que estic acudint estos dies, ells no diuen una paraula del programa de govern, que estem, en fi, de l'acord de govern, no? De les polítiques que volem implantar, no diuen ni una paraula d'això, no tenen cap proposta, no tenen una proposta de país. Ells se dediquen a insultar, a dir qui són bons espanyols i a repartir carnets d'espanyols i a crispar i a intentar infundir fins i tot por, no? Por en el sentit que Espanya se va hundir, Espanya tal, missatges apocalíptics, però cap proposta i cap idea en relació a les propostes que fem nosaltres de govern, que és un projecte de país que volem impulsar, no? I aprofundir en més democràcia, més corrupció i més polítiques que beneficien al país i a la gent.
Una de les notícies que també ha eixit ha sigut que Pablo Iglesias no sabia que n'hi hauria una quarta vicepresidència, que no se'ls havia informat.
S'estan fent moltes especulacions i jo no entraré en elles. Jo només que dic que això, tot això se va pactar, se va pactar entre Unides Podem i el PSOE. Sí que nosaltres no estem anunciant res, ho dic perquè pot donar aquesta sensació el fet de que des de llavors s'està anunciant evidentment per part del PSOE i del president del govern, però és qui té la potestat. Nosaltres vam pactar en aquesta negociació del PSOE que efectivament nosaltres no anàvem a fer públic cap càrrec ni cap nomenament perquè això és potestat del senyor Pedro Sánchez i que el PSOE i Pedro Sánchez en la mesura que vulguin anirien fent públics els nomenaments, els càrrecs i els ministeris que n'hi haurien i ja està. Nosaltres ahir no tenim que dir, però efectivament s'està complint el que s'ha pactat.
Després també parlaven de les presses de la investidura i després la parada de no anunciar els ministres. Bueno, en principi el diumenge li ho anunciaran al rei i dimarts es començarà a funcionar el ministeri, per lo vist ja el dimarts es comença a funcionar, però sí que d'alguna manera se li ha reprochat per part dels mitjans de comunicació, perquè evidentment van veure molta pressa a la investidura, però després hem vist que van a donar molts els ministeris i en cuentagotes. Això estava previst?
Bueno, això, com te dia, és potestat de Pedro Sánchez i el ritme d'anunciar i anar decidint i anunciar els nomenaments és d'ell. I bueno, sincerament jo tampoc veig tant de retard hagut des de les últimes l'última convocatòria electoral no tenia sentit, tenia que haver des d'allà abril, que és del 2019, pues ja tenia que haver un govern de coalició, que era per lo que estaven lluitant. Clar que s'ha retrasat molt, però bueno, en este moment que passe una setmana des de que s'investís a que se faça públic el govern, jo no crec que siga realment un temps exagerat, sincerament. Efectivament, tots tenim ganes de que això comenci a funcionar, però bueno, tot el món també pot entendre que aquestes coses no se fan en un dia ni en dos i se va fer efectivament molt ràpid un acord d'un govern de coalició, el acordar unes mesures per impulsar de manera conjunta. Jo crec que les coses ara s'han fet molt ràpid, s'han deixat passar molts mesos abans.
I la convocatòria de Vox per a este cap de setmana davant dels consistoris per reivindicar que Espanya també existe, què tal, què li pareix?
Pues em sembla, per una banda te diré, molt legítima, perquè en este país hi ha llibertat d'expressió i tot el món se pot concentrar, tot el món se pot manifestar i pot expressar el que vulga. Me pareix trist i me pareix preocupant els missatges i el motiu, com diria, la convocatòria que la fan en un sentit impugnatori, en un sentit de que bueno, ells plantegen que aquest govern és il·legítim. De fet, representants públics seus, com va fer un militar de Palma, que té un càrrec allí, o bé un eurodiputat, ja saben, Germán Terch, crec que es diu, pues bueno, s'han públicament han cridat a un golpe d'estat, han cridat a les forces armades a eixir i a impedir a aquest govern. És molt cridaner que en aquest país on la fiscalia pues, no sé, han causat a titiriteros o a artistes o a músics que tenen una lletra que no els ha agradat, en aquest país que passa això, pues, resulta que quan un càrrec públic que té una responsabilitat evident crida a les armes en contra d'un govern legítim, no passa res, és molt cridaner. I no perdem de compte que de vista, pues que aquesta convocatòria, que com te dia és legítima, n'hi ha llibertat d'expressió en aquest país i de reunió i de manifestació, pues crida en contra d'un govern legítim, que respon a la pluralitat de la, del que se va a expressar en les urnes en l'última convocatòria electoral. Per tant, és un govern legítim que s'ha votat, que té una majoria, que no els agrada i, per tant, ells estan plantejant que no és legítim i que volen tombar-lo. Pues bueno, hi ha llibertat d'expressió, però jo crec que en aquest país hem de fer una reflexió sobre, sobre la democràcia i sobretot la, la dreta s'hauria de mirar que quan ells nomenen, la democràcia també està en vigor i les institucions també... pues bueno, son, cal respetar-les, no?
Vostè, que tornem a repetir, estava allí. És cert, les amenaces que han recibit els membres del Congrés per a no donar suport a la investidura de Pedro Sánchez han sigut contínues? Vostè ha vist, ha visualitzat algun tipus d'amenaça? Li l'han arribat a vostè al seu mòbil o per mitjà del seu mail algun tipus d'amenaça?
Sí, en el correu, en el mail, hem rebut tots i totes en major o menor mesura. Jo imagino que la gent, o les persones que potser són més conegudes, els representants, els caps de... els portaveus, per exemple, no, de cada partit, però tot el món hem rebut alguns correus i alguna gent el que denuncia és una cosa prou més salvatge, no? Perquè bueno, recordem que tot el món ho sabia perquè ho va fer pública a la tribuna el representant de Teruel Existe, que de manera legítima pues va decidir donar suport a aquest govern, no? Perquè pensava que això afavoria el, com diríem, els drets als que defensa, no? Els interessos, els drets que defensa com a representant polític i la seva força política.
Bueno, la gent diu que és per treure rèdit per la seva regió.
Bueno, la seva regió. Totes les diputats i diputades que estem allí representem a un territori i volem efectivament impulsar, defensar els interessos de